Misteris amb Sebastià d'Arbó. Misteris de casa nostra.
Un dels personatges més misteriosos de casa nostra és la vampira Enriqueta Martí. Ja sabeu, hem parlat diverses vegades sobre el seu tema, el seu personatge, la seva història. Ho han fet de la mà de gent que ha escrit, autors que han escrit la seva vida, com per exemple el Pierrot, o l'altre dia el Fernando Gómez. Encara ara ens pregunten, però qui va ser aquesta? Realment l'últim llibre, La vampira del carrer Ponent, reflexa bastant bé la realitat. Però no és tan esotèric o màgic com és la vampira del Pierrot, però segueix sent la vampira Enriqueta Martí, la del carrer Ponent. La veritat és que encara avui en dia ho diem perquè és, a part que és un personatge, ens truca molt, ens envien emails demanant informació sobre la vampira. És un personatge que agrada, eh? Ja sabeu qui va ser Enriqueta Martí, la dona acusada de segrestar i matar una desena de nens a l'any 1912, al segle XX. I per què ho feia? Per donar la sang als burgesos barcelonins que estaven malalts de tuberculosis. Aquest era un dels motius. Els altres era treure-los el sagí, era sagínera, la grassa, pels coixinets de la revolució textil, de les empreses textils. L'altre era treure-li el tuétano dels ossos que m'aixecaven per poder fer pegament, per poder enquadernar llibres, per exemple. En fi, li traien hasta les dents, li traien de totes, pobres crios, aquesta vampira. És una història angoixant, però és actual, no? Perquè no fa gaire, al segle XX, no, fa 4 dies. I no estem parlant de l'edat mitja de l'època del Dràcula. Estem parlant d'una persona ja del modernisme. Tot va començar, es va descobrir quan la desaparició d'una menor, i el descobrir qui la tenia, es va descobrir aquesta història macabra que es va produir uns 3 anys després dels fets de la Setmana Tràgica. Barcelona ja havia tingut sang i fetge a base de quantitats. Aleshores, Enriqueta Martí, aquesta vampira, l'Enriqueta Martí Ripollès, que tenia 43 anys, era una persona natural de Sant Feliu de Llobregat, i quan va ser detinguda, al febrer del 1912, va ser al principi detinguda com si sigués una simple segrestadora de nens, havia segrestat una nena, però el que es va descobrir va ser majúscul. Al veure que, primer, agafava nens, al principi, que segrestava per prostituir-los, i després els matava, i amb la seva sang, el greix i la mèdula feia pòssimes que compraven els burgesos per guarir-se de la tuberculosi que els matava. Diuen que hi havia un baró cap a la Meridiana, cap a la sortida de Barcelona, on es reunien aquests nobles que li donaven, que li pagaven a l'Enriqueta perquè portés la sang verge, no? Per què nens i no uns altres persones? No, o més grans, o més petits, o més d'edat mitjana, o vells. Qualsevol. No, tenia que ser sang de nens perquè era encara una sang verge que no havia estat infectada per res. I això ella ho utilitzava, a més, per fabricar pòssimes. Pòssimes, també. Rares pòssimes. Per guarir-ho tot. Guarir-ho. L'escriptor Fernando Gómez, aquest home, que és un empleat de banca, va estar aquí, i li van fer una entrevista, i va reviure aquesta verídica història amb la seva primera novel·la, que la titula La vampira del carrer Ponent. El carrer Ponent, el primer del Raval, imagineu-vos, abans Joaquín Costa, aquest carrer, o després, no sé. Aleshores, ella explica, amb un llibre fantàsticament escrit en quant a que explica la narració dels fets com si fos una investigació criminal, explica al Fernando Gómez que esta persona negra estava amagada un recull de crims, i no solament a Barcelona, sinó a tot l'estat espanyol, fets per personatges foscos. Entre ells surt la nostra vampira, l'Enriqueta Martí, la barcelonina, que va ser batejada per la vampira del carrer Ponent. Al principi, ja ho dic perquè jo soc responsable d'aquest adjectiu, podríem dir-li, de dir-li vampira, perquè al principi era un exemple criminal. I potser algú havia pensat que era una mena de vampira, perquè era siginera, traia el greix, però jo la vaig batejar realment amb el nom de la vampira, perquè ella, el que traia i el que va escandalitzar va ser que tragués sang als nanos, als infants. Ciutat Vella, l'Arrabal, és un barri realment fosc durant tota la seva història, des que es va fundar, des dels primers immigrants, a la mitjana, a l'edat mitjana, sempre ha estat un barri fosc. Ara està ple d'àrabs i d'altre altra mena d'immigrants, que també ha portat els seus problemes, i sabeu, la història de la policia, dels possibles atemptats, els descobriments, també hi ha agafat allí xarxes de pedastres, allí passa tot en aquest barri del Raval. És el nostre barri fosc. Però el segle passat ho era més. Al segle XIX, perquè això va passar al XX, i al principi del XX va ser on la van agafar. Penseu que al segle XIX i principi del XX no hi havia llum elèctrica, anaven amb fanals, anaven embozados allí pel carrer amb uns fanalets. Els seus comerços, els seus restaurants, tots aquells personatges reals, uns altres ficticis, que passaven per allà i que han entrat dintre la mitologia, estaven foscos, amagats, desconeguts. I entre ells, pam, la vampira Enriqueta Martí, la noia que va segrestar, l'última persona que va segrestar va ser la Teresita Guitar, que jo la vaig conèixer i la vaig entrevistar quan estava a Catalunya Ràdio. Ara ja està morta la Teresita i era una persona gran, i la van agafar quan era petiteta. I gràcies a ella que la van poder rescatar, es va descobrir tot el que va passar després. Sembla ser que l'Enriqueta no matava per plaer. O sigui, no era una assassina criminal per plaer de matar. No, no, sinó que ho feia per negoci. O sigui, ho tenia ben muntat. Reciclava els ossos, les ungles, les pestanyes, les dents, la sang, el segí, la roba, el cabell, també, per fer peluques. Peluques que eren utilitzades, alguns d'ells, o segurament totes, no solament per la burgesia, sinó per les obres teatrals, per Liceu, per fer ambientacions, per fer caracteritzacions, més ben dit. Per tant, tot es reciclava. Gràcies a un guarda municipal, anomenat Josep Ancens, i alcalde Joaquim Sostrés, i Claudina Elias, que era la veïna xafardera, que ho va descobrir, es va poder detindre aquesta Enriqueta. Aquests personatges surten en aquest llibre del Fernando Gómez, de la vampira del carrer Ponent. Ja es veu aquesta Barcelona, i queda retratada perfectament bé, aquesta Barcelona negra, aquesta Barcelona fosca, aquesta Barcelona oculta, que forma part de la nostra història, de les nostres llegendes. La veritat és que quan jo li preguntava a la Teresita Guitar com va ser possible que... com és possible que et poguessin agafar? Quan jo la vaig entrevistar, diu, jo anava a la meva mama, la meva mare, i la meva mare xerrava amb una veïna allà a prop de la plaça del Padró, quan de repent pues, em vaig deixar anar de la mà de la meva mare i vaig quedar mirant allà un aparador. Però va passar una senyora, que era l'Enriqueta Martí, amb una capa gran, o sigui, un tabardo d'aquells grans, i la va tapar dintre del tabardo. No se la va endur dintre d'un sac, no és l'home del sac, no, no. La va tapar dintre del tabardo, dintre de la capa, i aleshores la va narcotitzar una mica amb un clotofluix, i amb algo de cloro hauria ser perquè no cridés, perquè si no, no s'entén, i quan la seva mare es va girar, ja havia desaparegut, visto o no visto. Tota Barcelona en aquella època, el 1912, es va volcar acercant aquesta nena de rínxols rossos, i van arribar a pensar que era morta, i que anaven passant els dies i els dies i no es tenia cap notícia. Però mira, com una veïna, la Claudina Elias, va sospitar que havia trobat a la nena. Era el carrer Ponent, actual Joaquim Costa, número 29. I aquesta veïna que vivia davant de casa seva va ser la que va donar el xivatasso al policia municipal Josep Ansens, i aquest, l'alcalde li va anar molt bé perquè va fer una campanya d'imatge en política fantàstica, poder rescatar aquesta noia, aquesta nena, aquesta Teresita Guitart, i quan la van agafar tenia la cara trista. Quan la van agafar ja estava a punt d'anar al matader, perquè es veu, perquè ja li havien esquilat els cabells, ja li havien tret la roba, ja la tenien preparadeta per poder-la reciclar, podríem dir, d'una forma eufemística. El descobriment d'aquesta nena va després portar el descobriment d'aquesta macabra història de la vampira del carrer Ponent. Nosaltres la titulem com a vampira, perquè realment això vivia. I no solament és la vampira del carrer Ponent, sinó que ha agafat glòria i ja és la vampira de Barcelona. Llibres, còmics, reportatges de tele, reportatges de ràdio, reportatges de premsa. Què falta? Falta la vampira de Barcelona, la pel·lícula.
Si voleu tornar a escoltar programes de misteris endarrerits, podeu fer-ho visitant el nostre web. Aneu a rac1.cat, a l'apartat Ràdio a la Carta, on trobareu penjats els programes. Misteris.